I a banda també hi actuaran altres grans noms com Gorillaz, com York, com The Chemical Brothers, Blondie, Becky G o Calvin Harris, entre molts d'altres. El festival, que agrupa més de 120.000 espectadors diaris, es farà a l'abril. Déu-n'hi-do. I U2 traurà un disc nou, però de versions. De versions de les seves pròpies cançons. It's a beautiful day. Així sonarà, per exemple, Beautiful Day, un dels seus temes més coneguts. El grup irlandès n'ha avançat un fragment de menys d'un minut a Twitter. El disc es titularà Songs of Surrender, sortirà el 17 de març i inclourà 40 cançons. 40! Encara no sap quines, però mitjans especialitzats apunten que el més probable és que siguin les mateixes que el cantant del grup, Bono, recollia el seu últim llibre de memòries, Surrender, 40 cançons i una història. I l'escriptora Marta Orriol serà aquest matí a les 11 aquí al Món a RAC1 per parlar de la novel·la que publica avui. És la tercera i es titula La possibilitat de dir-ne a casa. Marta Orriol, autora també d'Aprendre a parlar amb les plantes, explica la història d'una periodista que torna a casa després de 20 anys a l'estranger. Una història que li va inspirar una notícia de l'excorresponsal de TV3 a Beirut, Txell Feixas, informa Bàrbara Padilla.
L'obra parla del periodisme en zones de conflicte i del pas del temps, però és sobretot una reflexió del que cadascú considera casa seva. Ho explica la mateixa Orriols.
Una cosa que em voltava molt al cap era això, no? Aquesta sensació de tornar d'un lloc on has estat fora anys i saber on pertanyes, què és casa, no? És el lloc on naixem, on creixem, on vivim, no? O realment són una sèrie d'hàbits que acaben formant la nostra familiaritat, no? És les persones que tenim al voltant i, evidentment, amb una figura d'un corresponsal, això creixia molt més.
El llibre també reflexiona sobre les relacions de parella actuals, i és que la protagonista, corresponsal a l'Orient Mitjà, se sent per primer cop atreta per una dona.
Per cert, que avui felicitem Eduardo Mendoza, que fa 80 anys l'escriptor va debutar al món de la literatura en fa 50, mentre treballava com a traductor a Nova York i va publicar la seva primera novel·la, La verdad sobre el caso Savolta, que ja va guanyar el premi de l'Associació de Crítics Literaris. Va ser el tret de sortida d'una carrera de grans reconeixements com el Cervantes o el Planeta, i d'èxit amb títols com La ciudad de los prodigios, L'aventura del tocador de señoras, El año del diluvio o Sin noticias de Gurb. Avui, Eduardo Mendoza fa 80 anys per molts anys. Una vintena de sèries i pel·lícules produïdes a Espanya s'estrenaran aquest any a Netflix.
Una teoria, ¿quieres oírla?
La plataforma ho va anunciar ahir en un vídeo promocional on apareixen alguns dels protagonistes de les novetats, com per exemple Úrsula Corberó, Mario Casas, Anna Castillo, Manu Ríos, Georgina Rodríguez, Jaime Lorente o Nawia Nimri. Els títols més destacats de l'any són la segona temporada del reality de la model i actual parella de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, Soy Georgina, un projecte del qual encara no se sap el títol, però que és un projecte que protagonitza Mario Casas, i la tercera i última temporada de Valeria, la sèrie basada en les novel·les d'Elisabet Benavent, també la setena temporada d'Elite, que ja es consolida com la sèrie espanyola més llarga de la plataforma, i la tercera temporada també de Sky Rojo. I els esports, el Barça es pot quedar fora de la Copa de la Reina per alineació indeguda. L'equip de Jonathan Giraldez va guanyar 0-9 l'Osasuna i el Sadar, però l'equip navarrà impugnarà el partit per la participació de la brasilera Jayce Ferreira, que arrossegava una sanció de la temporada passada i que va jugar. Això és una pífia monumental del Barça en tota regla. La futbolista va veure una doble targeta groga en l'últim partit de Copa que va jugar el març passat amb el seu equip anterior, el Madrid Club de Futbol, i això al Barça li ha passat per alt. Què en diu el reglament? Doncs que encara que una jugadora canviï d'equip, manté la sanció. Si fa memòria, és el mateix que li va passar al Real Madrid amb el rus Cheryshev el 2015, i allò va acabar amb els blancs expulsats de la Copa, que és el que fa pinta que passarà amb el Barça. De moment, el club toca el violí i diu que ningú els ha dit res, tal com deia ahir l'entrenador Jonathan Giraldez.
En la web de la federación, apartado de sanciones de la temporada pasada de la Copa de la Reina, no constaba ningún tipo de sanción por esa competición. Por lo tanto, a partir de ahí, no tengo más información al respecto.
Una cosa semblant també va passar al Sevilla-Villarreal, també disputat ahir a la Copa de la Reina. Les andaluses van guanyar, però s'exposen a una eliminació per fer jugar una futbolista que també arrossegava sanció. Més coses. El Real Madrid i el València juguen avui a les 8 del vespre a RAC+1. la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Qui guanyi s'enfrontarà diumenge a la gran final al vencedor del Barça-Betis, que es disputarà demà també a les 8 i també en directe, en aquest cas a RAC1. En té més detalls l'enviada especial de RAC1 a Riad, Marta Ramon.
El guió cap a un hipotètic clàssic a la final de diumenge comença a escriure's aquest vespre. La derrota a Villarreal, que va empentar el Barça com a líder en solitari de la Lliga, encara fa mal al Real Madrid. L'entrenador blanc, Carlo Ancelotti, veu la Supercopa d'Espanya com una oportunitat per reaccionar i considera el títol com un examen.
Estamos dolidos por el partido contra Villarreal, pero tenemos que mirar a los próximos partidos para ver cómo el equipo reacciona mañana. Esto, Supercopa, es un examen muy, muy importante. Yo cuando era pequeño, que iba a la escuela, tenía un secreto antes de una interrogación. Mi abuela me decía, pon el libro bajo la almohada. Me lo ponía y me ha salido siempre bien.
Amb les baixes d'Àlaba i Tchouaméni s'enfrontaran a les 8 a un València en mala dinàmica. Mentrestant, el Barça, amb Lewandowski i Jordi Alba com a novetats, s'entrenarà aquesta tarda a les 4 i abans haurem sentit Xavi i Sergi Roberto. Després ho farà el Betis. L'expedició blaugrana va aterrar al vespre amb el president Joan Laporta al capdavant.
I mentrestant, RAC1 va avançar que la constructora de Turquia, que farà les obres del Camp Nou, es desentén de la remodelació del nou Palau Blaugrana. A canvi, empreses nord-americanes que sí que hi estan interessades, com ara la que gestiona l'emblemàtic Madison Square Garden de Nova York. I també el dia en què vam saber que el Barça haurà d'indemnitzar el migcampista brasiler Matheus Fernández amb 7,7 milions d'euros per acomiadament improcedent. Pels que no recordeu aquest jugador, us hem de dir que és normalíssim. El Barça el va fitxar el 2020, però només va arribar a jugar 17 minuts abans que li rescindissin el contracte. Ara juga el Bragantino, el 14è classificat de la Lliga Brasilera. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid vol Memphis Depay per substituir Joao Félix, que ja és a Londres esperant que es faci oficial la seva cessió al Chelsea. És una informació de la SER que afegeix que Gilmarín ja negocia perquè el neerlandès aterri al Metropolitano cedit fins al juny. A Anglaterra, el Manchester United i el Newcastle s'han classificat per les semifinals de la Copa de la Lliga. Avui es completen els quarts de final amb el Manchester City jugant al camp del Southampton a les 9 de la nit i amb el Nottingham Forest rebent el Wolverhampton un quart d'hora abans. I per cert, en bàsquet, la penya va perdre 10 punts a la pista del Brescia d'Itàlia a l'Eurocup i avui pot perdre el lideratge, i a l'Eurolliga el Madrid va guanyar de 20 punts a la pista de l'Estrella Roja i li treu una victòria al Barça, que aquesta tarda visita l'Asbel a les 8. El partit el seguirem també RAC+1 conjuntament amb les semifinals de la Supercopa de Futbol Real Madrid-València. I avui arrenca el Mundial d'Handbol a Polònia i Suècia, amb 5 catalans i la selecció de Dinamarca com a gran favorita per revalidar el títol. Ens espera l'Àlex Duguet des del RAC, comptant cotxes. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. La situació ha millorat als trams del Vallès afectats per accidents aquest matí, però encara hi queden força cues. Són 4 quilòmetres encara entre Sant Cugat i Santa Perpètua a l'AP7 en sentit sud i 8 quilòmetres més a la C58 entre Sant Quirze i Terrassa en direcció a Barcelona. Sí que continua actiu l'accident a la C38 a Sant Joan de les Abadesses amb un pas alternatiu obert en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a la resta de carreteres, els trams amb més cues ara són a la C58 a Ripollet en sentit nord i la 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts cap a l'est, i a les rondes continuen les cues als trams habituals en sentit Llobregat. És tot des del RAC, molt bon dia.
I a les 9 i 8 minuts acabem els apunts aquí al Mont-RAC1 abans de la tertúlia parlant de descongelar menjar. Perquè 4 de cada 10 catalans descongela els aliments de manera incorrecta. Ho llegim a la Nació Digital a partir del baròmetre de seguretat alimentària del Departament de Salut. Ara molts us deveu estar preguntant. Formo part d'aquest 42% de catalans que descongelen malament el menjar? Doncs heu de saber que si els descongeleu fora de la nevera, sí. No és recomanable fer-ho, perquè a partir de certa temperatura els microorganismes es reactiven i tornen a multiplicar-se. Per tant, creixen les possibilitats d'intoxicació. Així doncs, com es descongela de manera correcta? El més segur és treure els productes del congelador amb una certa previsió i deixar-los a la nevera unes quantes hores. Ara bé, direu, sí, home, vale, molt bé, perfecte, està molt bé. Però jo no tinc temps per fer això, perquè, clar, de menjar ja. Doncs abans de deixar-ho al marbre de la cuina o a l'aigüera, és preferible, que és una cosa que a mi em sembla espantosa, per exemple, amb carns o amb peix, posar-ho al microones, perquè queda tot com rotxutxuint. Això sí, sempre que sigui per cuinar-los just després. I, és clar, vigilant que no es passi això, que no es coguin massa. Esperem que aquest punt sigui de servei públic, si no sempre us servirà, per trencar el gel. Com, per exemple, per començar la tertúlia.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
No ho direu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Farem una tertúlia breu, perquè d'aquí, per aquesta... Després, cap a les 10 tocadetes, farem una segona tertúlia per parlar de les drogues, de l'alcohol a la nit, amb la gent jove. I farem una tertúlia de gent jove amb el director, subdirector general d'Addiccions, que és el doctor Joan Colom, que més d'un cop ha vingut aquí al programa, per parlar amb la gent jove, perquè moltes vegades fer tertúlies ha de parlar d'aquí nosaltres, podem parlar com a pare.
Vols dir que els grans no ens podem drogar?
Els grans... Bueno, nosaltres som d'una generació que les drogues... En tema l'utilització ara de la primera persona del plural, ens les posàvem nosaltres mateixos. I ara hi ha gent que pot ser drogada. És a dir, abans nosaltres, si algú es volia punxar heroïna, es punxava, si algú volia esnifar, esnifava, i si algú volia fumar-se un porro, se'l fumava. Però tot nosaltres, ara ja... Això ho parlarem després, perquè ha sigut un gran debat també a la redacció. I com hi ha hagut un gran debat aquest matí a la redacció.
Perquè la redacció és d'aquesta generació que vindrà avui a parlar.
Sí, no, alguna part
notable.
Ja, també ja hi comença a haver-hi il·lustres mòmies de tot encara.
Sí,
a partir dels 30 ja comencen a el procés de momificació per parlar de segons quins temes. Bueno, escolta'm, ja, per exemple, parlava del tema de descongelar... Hola, bon dia a tothom, eh?
Bon dia.
El tema de descongelar menjar. Que ha sortit aquest estudi, bueno, un baròmetre de seguretat alimentària del Departament de Salut, que avui publica l'anunció digital, que diu que el 42% dels catalans descongelen malament el menjar.
Com és això?
Diu, per exemple, que el que no podem fer mai és treure una cosa al congelador i fotre-ho al marbre.
Ah, no?
No.
S'ha de posar, doncs.
A la nevera. Doncs
pues a mi no m'han preguntat mai, no sé d'on treuen aquest
42%. No, a mi no
m'han
fet mai cap aquesta mai.
No...
Però hi ha una cosa que
si
no acostumo a fer mai, que és col·locar la carn, per exemple, perquè és que queda com al microones. I diu que és una de les solucions.
S'ha de descongelar la nevera.
Clar, o sigui, tu treus tu el congelador i ho poses a la nevera?
Si penses, però això és... Però si penses i tens temps, però si tu treus el bistec per menjar-lo, o sigui, per menjar-lo la nit, l'has de treure al matí...
No, llavors has de trucar i demanar una pizza.
Hola, Anna, què tal?
M'ha agradat molt això del rechuchuin, No sabria com definir-ho, però és exactament això quan fas aquestes coses, rechuchuin.
Sí, perquè si tu poses un tros de carn al microones, home, hi ha microones i microones, però vull dir, queda com allò, com saps? Comença a sortir líquid, surt allò com aigualit,
saps? Se'n pot fer una miqueta i tot. Aquest profund coneixement que manifestes de com queda la carn indica algun experiment d'aquesta naturalesa.
Algun experiment que no.
Que no va sortir bé.
Que no.
I jo, Jordi, si em permets una cosa, que no s'ha de descongelar, però també és, doncs, això que has dit de la tertúlia de les 10.
Sí.
De que convidaràs gent jove, que em sembla molt bé, perquè penso que a les zones hi fa molta falta l'opinió de la gent jove, però que nosaltres hi podríem parlar perfectament, perquè precisament és la meva generació i la teva, m'imagino, la que més morts hem vist per culpa de les drogues. I per tant, la nostra experiència hauria de servir per fer veure tota aquesta gent jove, doncs, que per fumar-se un porro de tant en tant no costa res, però que les addiccions són molt fotudes i que tronquen moltes vides.
Mira, Bueno, és que això en parlem després. Mira, a l'acabar la tertúlia en parlem per enllaçar amb la següent, eh? I en parlem abans d'acabar. Però abans d'aquesta tertúlia vull parlar d'altres temes. Mira, deixa'm començar per Xavier Melero. Mm. T'has assabentat de la notícia que publica avui El País i El Confidencial, que diu que els advocats de... Bé, ja, començaré pels personatges, és a dir, els clients. Els líders independentistes condemnats per l'1 d'octubre ja estarien preparant la petició d'absolució. Demà entra en vigor la reforma del Codi Penal, que elimina el delicte de sedició i que, per tant, i també modifica el delicte de malversació. I avui El País i El Confidencial diuen que diversos dels seus advocats estarien estudiant una acció conjunta per presentar un front jurídic comú entre ells. Segons el Confidencial, hi hauria les defenses d'Oriol Junqueras, de Jordi Sánchez, de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa. Obro un primer parèntesi amb aquests noms. Jordi Sánchez no està en aquest grup. Tot i que ha sol·licitat, no està en aquest grup. Jordi Sánchez ja ha dit que ell no vol demanar aquesta absolució, perquè ens entenguem. I, en canvi, diu aquí, la defensa de Joaquim Forn, hola, què tal, també estaria preparant un recurs de revisió de condemnes, però al marge de les estratègies conjuntes. És veritat, això, senyor Melero?
No, al marge de les estratègies conjuntes, no. A veure, al marge d'una acció col·lectiva, perquè no és possible, senzillament. Un no presenta recursos ni presenta peticions de revisió de sentència de manera col·lectiva. No es pot fer. Vull dir, seria una causa d'inadmissió. Una altra cosa és que prèviament les defenses parlin i arribin a un acord de quina és l'estratègia col·lectiva que es vol seguir, si és que es vol seguir alguna estratègia col·lectiva, cosa que a mi en principi no em consta.
No et consta?
No em consta, és una cosa que s'està parlant.
Val. Home, si està parlant, consta, però, no?
A veure, jo el que sí que he dit, i suposo que per això El País i El Confidencial se'n fan ressò, jo el que sí que he dit és que les accions col·lectives en matèria de recurs de revisió no existeixen. Vull dir, això, cadascú amb el seu advocat i amb el seu procurador haurà de demanar la revisió de la seva condemna individualitzada. Una altra cosa és que darrere d'això hi hagi converses entre els acusats, entre els reus i entre els advocats per decidir de quina manera es vol encarar això.
En tot cas, Melero, llavors el que pregunto és, efectivament, el que sí que és veritat és que, com és lògic, el que esteu fent és preparar un recurs de revisió de condemnes, en el teu cas, amb Quim Forn.
Però no, clar, evidentment, però és que això, a veure, no s'ha de descobrir aquí la sopa d'all. Qualsevol que tingui interès en el tema, que s'agafi la circular de la Fiscalia General de l'Estado 3/2010, de 23 de desembre, que explica el procediment que s'ha de seguir quan hi ha una modificació del Codi Penal que té efectes beneficiosos pels condemnats i s'ha de fer una revisió aplicant la nova normativa. Vull dir, això, a veure, és una situació que no és excepcional ni té res a veure amb el procés. Cada vegada que hi ha una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, per exemple, que modifica o rectifica una sentència espanyola, s'ha de fer aquest procediment. I això és...
Gairebé deveu tenir el món llufet ja, no? Perquè ens entenguem.
És que és un procediment reglat, vull dir, aquí no s'ha d'inventar res ni s'ha de descobrir res. I aquí s'ha de fer sol·licitud de revisió, informe del Ministeri Fiscal, trasllat a les parts, resolució motivada de la sala, explicativa i argumentativa, amb un seguit de passos que ha de fer la sala. Llavors ha de comparar la normativa anterior amb la normativa actual, decidir quina és la normativa més favorable en el seu conjunt, etc, etc, etc. Però això no s'inventa per ara ni es descobreix per ara.
Val. Això, pels que els que ho desconeixen, això, quan ho heu de presentar? Bé, teniu el temps que vulgueu, òbviament, presenteu quan vulgueu, però quan abans millor, suposo, no?
Quan abans, bueno, sí, quan abans millor, perquè es tindrà una resolució abans. El termini de presentació, com a mínim per les... Ara et parlo de memòria, però per les revisions en matèria de sentències del Tribunal Europeu, per exemple, és d'un any. El termini d'un any des de que s'ha dictat la resolució que modifica la sentència espanyola o que...
O sigui, a partir de demà teniu un any.
A partir de demà tindríem un any.
Però evidentment...
Evidentment, l'interès de les persones afectades per la reforma, en aquest cas concret, aconsella que l'acció, que la sol·licitud de revisió es plantegi quan abans.
Quan abans vol dir que, en el vostre cas, quan abans millor vol dir que si la setmana que ve o l'altra.
Quan estigui fet encara i ulls. A veure, és una sol·licitud de revisió i una revisió que té la seva complexitat, eh? No és un automatisme.
Ah, no, eh?
No, no, en absolut. Per exemple, jo, personalment, jo crec que per la sedició és clara. És a dir, jo crec que els fets que es van adjudicar a la sentència del 2019 no són subsumibles amb el nou article de desordres públics, però això ho tindrà que argumentar la sala i dir per què, basant-se només en el material probatori que tenia de la sentència del 2019, no es pot alterar això, i ha de fer una valoració jurídica dels mateixos fets amb la nova normativa, però en matèria de malversació, per exemple, ja té més complexitat. Qui tingui malversació, la decisió i l'argumentació de per què les conductes que es va considerar malversadores el 2019, ara amb el nou text ja no ho són, a partir del concepte de l'ànim de lucre o del lucre personal, bueno, això s'ha d'argumentar, perquè hi havia un concepte, el concepte d'ànim de lucre o de lucre personal és amplíssim, és un concepte molt... No és ficar-te els calés a la butxaca per fer-te una piscina. Per beneficiar el partit polític és un lucre personal.
Llavors, perdona, Xavier, quan amb això de... Ho presenteu a quina instància ho presenteu, això?
El Tribunal Suprem, que és l'únic que té competència per recursos extraordinaris de revisió.
La revisió pot trigar el que els doni la gana?
Totes les resolucions judicials, segons la llei d'enjudiciament criminal, tenen uns terminis. Això és tan cert com que aquests terminis mai no es respecten, perquè és materialment impossible, i perquè ni les sales ni la complexitat dels assumptes donen marge per resoldre amb els temps establerts. Tu pensa que segons la llei una sentència s'ha de dictar el termini de 3 dies. Això això no es compleix mai. Aquests terminis sempre es polaritzen.
Una sentència s'ha de... en 3 dies?
Sí.
Mare meva. Val, per tant, no teniu ni idea de quan pot haver la resolució al Suprem.
Jo, personalment, no. Dubto que ningú no la tingui.
I està clar la resolució que prendrà el Suprem o no? Tu creus que és molt clar o no? No, eh?
A veure, jo crec... Això és una valoració personal, eh? Jo crec que en el cas de la sedició és clara, perquè el nou redactat contempla una situació amb la que la violència i la intimidació típics són indispensables, i la sentència del 2019 no recull ni imputa fets constitutius de violència o intimidació. Jo crec que aquesta és bastant clara. El que demostra també que la reforma del delicte de sedició es va preparar amb molta més cura i molt més rigor tècnic, i en canvi la de la malversació, que també diré que ha estat més precipitada, planteja problemes interpretatius. I ja veurem com la interpretarà el Tribunal Suprem.
Xavi Domènech, què volies preguntar?
És una pregunta...
També, gràcies, Anna, un segon.
Que t'invito a especular, vull dir que no te... Si tu creus que amb aquesta revisió és possible tant el cas del Jordi Turull com el cas d'Oriol Junqueras, perquè entenc el Quim Forn, la inevitació...
No té malversació.
Per tant, si va ràpid el Quim Forn, que no ho farà, el Quim Forn es podria presentar, depèn de la resolució que tingui el Tribunal Suprem, el que trigui, podria presentar-se com a número 2 a la llista del seu amic Xavier Trias, per exemple.
Però no ha patit prou, ja.
Ha dit que no. El patiment gratuït, però...
Seria possible.
En el cas del Jordi Turull i de l'Oriol Junqueras, és possible que es pugui presentar a les properes eleccions catalanes? Ja sé que en tu no pots, però...
A veure, diré l'únic que puc dir. És possible, però no probable.
No és probable.
No sé el que trigaran.
Val.
Però no en tant...
Igual s'arremanguen ara tots allà
Seria més que res pels terminis que trigarien en fer-se pública la revisió que no pas pel resultat que pugui tenir aquesta revisió.
A l'any aquest de termini.
El temps que diu el Xavier que es pugui presentar o no.
Però, a veure, és que és un tràmit reglat. Qualsevol que es vagi a buscar aquesta circular que he dit, ja veurà que s'ha de donar trasllat a les parts, que tothom ha de fer la seva... Això no és com a l'indult, on les parts no tenen res a dir perquè és una decisió governativa. Això és un procediment jurídic en el qual totes les parts que estan comparegudes legítimament al procediment tenen...
Tu creus que no hi haurà temps en aquest període abans de les eleccions?
Estem parlant d'un any.
Bueno, depèn.
D'acord.
Estem parlant del 2024, no?
Sí, exacte.
Home, és una especulació, el que jo dic...
No, especulació.
No té cap valor, ho podria dir al bar de baix amb un cafè.
Bé, no, però si tu creus que tardarà més d'un any a resoldre
això. No ho sé, és que no ho sé, Xavier. Clar, no m'ho puc imaginar. A veure, la sentència del judici del procés, del juny a l'octubre, és una sentència que es va dictar molt de pressa, pel que són els paràmetres habituals, vale? I tenia més complexitat que el recurs de revisió. És a dir, que un termini de 2-3 mesos, per exemple, jo crec que seria un termini raonable. A partir d'aquí ja no puc dir res més.
Aviam què diu l'Anna Gómez. Anna.
No, dos cosetes al Javier Melero per variar. La primera, felicitar-lo per l'article d'ahir de La Vanguardia de l'any de la mort de Joan Oller.
Ai, gràcies, Anna.
No sé si estic d'acord al 100%, però sí que m'ha fet reflexionar molt sobre aquest tema i un dia, si vols, en parlem, o si vol el Jordi, perquè és prou interessant. I en quant al tema de la malversació, jo crec que no sé on veus la interpretació. És a dir, si no hi ha ànim de lucre, ni personal ni del partit, perquè tot allò que es va gastar pel referèndum és per fer un referèndum. I, per tant, crec que la malversació tampoc no té cap mena d'interpretació positiva possible que no sigui, doncs, treure-la. No, si en veus la interpretació de lucre pel partit, ho pots desenvolupar. Perquè no va ser pel partit, va ser per la ciutadania.
No, t'ho puc desenvolupar una mica, però la cosa és farragosa. I abans de la reforma del Partit Popular del 2015, els tribunals estaven interpretant el concepte ànim de lucre o profit propi d'una manera, en un sentit molt ampli. De tal manera que, com deia, ànim de lucre no és agafar els diners públics i fer-te una piscina, sinó aconseguir qualsevol tipus d'avantatge o de benefici que de manera directa o indirecta baixi en favor de la teva esfera d'interessos familiars, polítics, del tipus que sigui. És una espiritualització del concepte de l'ànim de lucre. Jo crec que el cas que ens ocupa no és un cas constitutiu de malversació i en el seu cas ja veuríem si de responsabilitat comptable, però no és una decisió fàcil. I després aquí passa una altra cosa que també jo crec que s'ha de dir i que parla de la precipitació de la reforma de la malversació. Normalment aquest tipus de reformes van acompanyades d'una instrucció de la Fiscalia General de l'Estat on es diu als senyores fiscales com es té que aplicar la reforma. I jo he vist per primera vegada avui al país que es diu que es farà aquesta instrucció. És a dir, la norma entra en vigor demà i a dia d'avui els senyors fiscals no tenen una directriu de la Fiscalia General de l'Estat per l'aplicació d'aquesta reforma. Amb la qual cosa, de moment, la Fiscalia del Suprem és absolutament autònoma per valorar quin és l'abast d'aquesta nova norma.
Entesos.
Sí, però mira, amb la llei del sí a sí sí que tenen una instrucció de fiscalia i fan el que els dona la gana al Suprem.
No fan el que els dona la gana.
Oh, tant.
És que el Suprem ha de fer necessàriament el que està fent, aplicar la norma més favorable. I el que val pel sí a sí val pel procés. La norma més favorable és l'única que es pot aplicar. Això no és opinable.
Són les 9:27. D'aquí uns moments canviarem de tema i parlarem d'aquesta manifestació que hi haurà a Barcelona i davant de la cimera franco-espanyola que es farà... Què rius, Francesc Mar? Francesc Mar ja riu, que ja està.
No, ric perquè m'ha agradat... Clar, jo que no sóc del rotllo de la pilota com tu, m'ha agradat aquesta metàfora que has fet al matí del mític...
Joan Gaspar t'hi solves.
M'ha agradat.
Gaspar va dir una frase meravellosa. Meravellosa. Joan Gaspar va dir un dia, quan allà amb els micròfons va sortir, i allò que feia Joan Gaspar, que diu... això que diré ara... Són paraules d'un soci del Barça. Clar, tots ens vam quedar, i ja... Diu, però no les diu el president del Barça. I llavors, clar, ens vam quedar tots parats, dic, bueno, però clar, no pot... No. Us equivocareu, això ho he dit curt, però ell va dir, us equivocareu si em tituleu aquesta frase com a president del Barça. Perquè ara parlaré com a soci del Barça.
Desdoblament, el famós cas del desdoblament.
Efectivament. D'aquí uns moments en parlem aquí al Món RAC1, però abans... Sí, és la Eva. Hola.
Bon dimecres a tothom.
Oh, bon dimecres.
Com us dèiem ahir, hi ha dos tipus de persones. Les que no perden res i les que ho perden tot. Però quan arriben les rebaixes del Corte Inglés, només n'hi ha d'un tipus. Les que troben el que busquen.
Si busques tovalloles, trobaràs el 50% de descompte en una selecció de tovalloles. Jocs de tovalloles de 5 peces i barnussos. Si la recerca és un parament, hi trobaràs fins a un 50% en una gran selecció de vaixelles de la marca El Corte Inglés. Busques un sofà? Troba un 20% de descompte en el model Prieto. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i com tu vulguis. A botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i veuràs que sempre trobes el que busques. Del 7 de gener al 28 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. Fins aviat.
Un milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és el creixement. Per això t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva aparadores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Aparadores.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem. Proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius. I comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois i llistat de botigues a rochebobois.com.
Renunciar a omplir el congelador amb productes de qualitat? No tens excusa, perquè a La Sirena estem d'aniversari. En fem 40 i et donem 200 euraços. Si ets a La Sirena Club amb qualsevol compra que facis, de l'import que sigui, fins al 25 de gener a les botigues o a La Sirena Ponès, t'emportes 200 euraços en vostre descompte per les pròximes compres. Millor congelat, millor La Sirena.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nou cupó diari. Ara, de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:31 minuts. Continuem aquí al Món a RAC1. Com dèiem, el govern va anunciar que el president Aragonès anirà a la cimera entre Sánchez i Macron del 19 de Barcelona. El més curiós del cas és que Aragonès accepta la invitació per assistir-hi just després que Esquerra anunciés que participaria a la manifestació en contra de la cimera. Ara veurem com es menja tot això i per això li demanem i agraïm que la secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra ens acompanyi aquest matí aquí al Món a RAC1. Marta Vilalta, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Esquerra va a una manifestació en contra d'una cimera per al president de la Generalitat, que també és coordinador nacional d'Esquerra Republicana, i participa. Això com ho mengem?
Bé, es tracta d'estar a tot arreu per tal de defensar allò que nosaltres defensem i, per tant, no renunciar a cap dels espais. I ens expliquem, és a dir, Esquerra Republicana decideix estar a la mobilització davant d'aquesta cimera, sobretot per protestar contra l'autorització que el govern espanyol i la provocació del govern espanyol que vol aplicar amb la convocatòria d'aquesta cimera, que la utilitza per intentar fer veure, doncs, que aquí el procés s'ha acabat, que l'independentisme ja està mort o que hi ha una normalitat que efectivament no existeix, no és pas així. Per tant, justament davant d'aquesta provocació, evidentment coincidim amb la resta d'organitzacions i de convocants en aquesta mobilització, doncs Esquerra Republicana hi serem per reivindicar autodeterminació, amnistia, República Catalana, i que aquí no s'ha acabat res, sinó que tenim molta feina per fer i estem ben vius. I a la vegada, això és absolutament compatible i n'estem absolutament també convençuts que el president de la Generalitat, com a màxima institució del nostre país, com a primera persona del govern i, per tant, a qui representa tota la ciutadania, ha d'estar present, no ha de deixar cap cadira buida en tot allò que passa al nostre país. Només faltaria que els hi regaléssim l'espai al govern espanyol o al govern francès.
Ja, el govern espanyol s'ha referit diverses vegades que venia a Barcelona també per certificar la fi del procés. Clar, el president participarà en una cimera que pretén certificar la fi del procés?
I efectivament denunciem que això no és així. Si la voluntat del govern espanyol pot ser aquesta, els hi deixarem clar, tant al carrer, en la mobilització, com en la participació de la primera institució del país, el president de la Generalitat en la cimera, de que aquí no s'ha acabat res, de que el procés, o en tot cas el moviment independentista, és viu, és fort, és ampli, que hi ha la demanda social de poder resoldre el conflicte polític, de poder decidir el nostre futur col·lectiu, de poder exercir el referèndum d'autodeterminació, l'autodeterminació, i per tant, doncs ser-hi a tot arreu, al carrer, a les institucions, perquè els hi quedi clar, doncs, que som aquí i que seguirem treballant per acomplir els nostres objectius.
És veritat que això és molt català i és una expressió que s'ha utilitzat per altres partits polítics i sobretot per altres líders d'altres partits polítics, però això no és jugar a Marta Vilalta a la puta i la raboneta?
Nosaltres considerem que no, és un exercici de responsabilitat. És que el president deixés la cadira buida o no hi fos, creiem que seria un exercici irresponsable. Seria realment regalar-los tot l'espai perquè justament França i Espanya, o en tot cas els seus caps d'estat, poguessin certificar el que volguéssim i nosaltres fóssim espectadors, ni espectadors, que desapareixéssim del mapa. Doncs no, els catalans hi som. La voluntat d'esdevenir un país i un estat hi és, i és més present que mai, i cada vegada és més gran. I per tant el president de la Generalitat ha de ser-hi, no només com un simple espectador, sinó que ha de representar tota la ciutadania del nostre país. I això, reiterem, és absolutament compatible en defensar des de la mobilització aquells objectius que creiem que encara s'han de complir, l'autodeterminació i l'amnistia. És que és no renunciar a cap dels espais. De fet, és absolutament necessari ser a les institucions i defensar des de la institucionalitat les nostres reivindicacions i fer-ho també des de la mobilització social i des del carrer. Quan això ho hem sabut conjugar i anar a la una, és quan més forts i més ens n'hem sortit. Quan això va desunit, és quan més també hem flaquejat. Per tant, som-hi des de tots els espais, des de dins i des de fora. El procés no s'ha acabat, la reivindicació és ben viva i, per tant, seguirem treballant amb determinació i amb persistència per poder complir els objectius.
Però participar en una cimera que vol enterrar el procés no és blanquejar-la?
Bé, perquè és que no hi participarà en aquest sentit el president o els membres del govern que hi hagin de participar. No aniran pas a dir, efectivament, estat espanyol, aquí s'ha acabat tot. La mateixa presència del president de la Generalitat és la evidència, és la demostració, és la prova de que els anhels i les reivindicacions que també encarna el propi president de la Generalitat en representació de la ciutadania i en representació del projecte que defensa el president de la Generalitat, és viva. Ser-hi és una manera de tenir veu, de tenir-hi presència, de ser-hi com de poder també traslladar el que sigui oportú i pertinent, el que es pugui també a acordar, però és ser-hi, és no renunciar, és no abandonar, és no desaparèixer del mapa.
Té que dir el president?
Les concrecions de la forma, l'ordre del dia, com es desenvoluparà, aquí sí que jo no puc aportar-los massa informació, em consta que s'està negociant.
Però, clar, ho dic perquè, per no tenir cadira i que sigui el president de la Generalitat tractat com el president d'una bonita regió d'Espanya, no sé si val molt la pena anar-hi.
Bé, és que tot depèn també de l'actitud amb què hi vagi el president, i aquí estem convençuts que hi anirà amb l'actitud determinada de sempre.
Però si no té que dir a Marta Vilalta...
Bé, però segur que hi tindrà algun paper. Segur que hi tindrà algun paper. És que seria irresponsable, creiem, des de la seva figura, des de la representació que té el Pere Aragonès en aquest sentit, el president Pere Aragonès, la representació de tota la ciutadania, que no exercís tampoc aquesta responsabilitat de representar tota la ciutadania en una cimera d'aquestes característiques. Seria abandonar part de les funcions que li pertoquen també com a president de la Generalitat. La cadira buida per nosaltres no ens serveix. I quan dic cadira buida és la metàfora. No ser-hi no serveix. El que serveix és ser-hi, a tot arreu, i aprofitar cada oportunitat. I és el que intentarem fer.
Per cert, qui anirà del partit a la manifestació? El president? I el president no hi anirà, evidentment. Però a la manifestació del partit, qui anirà?
Ho hem de concretar també parlant amb els organitzadors quan s'acabi de concretar el format aquests propers dies, però jo crec que una gran representació, una representació coral de l'organització política.
Oriol Junqueras, per exemple?
Jo mateixa jo crec que hi aniré, i Oriol Junqueras doncs acabarem de veure també en funció de l'agenda si hi serà o no hi serà.
Home, seria molt estrany que en funció de l'agenda el president del partit no hi fos.
Sí, però vull dir que no tenim la concreció de saber qui serà o qui encapçalarà o qui formarà part de la delegació d'Esquerra en aquesta mobilització. En canvi, el que volem posar en valor és que Esquerra hi serem, perquè estem convençuts que hi hem de ser, compartint amb la resta d'organitzacions convocants o que també s'hi adheriran, i per tant que serem allà per intentar certificar justament el contrari del que vol certificar el govern espanyol. Que aquí no s'ha acabat res, que tenim molta feina per fer i que la volem fer. Autodeterminació, amnistia i construcció d'una república catalana, i que ho senti el govern espanyol, que ho senti el govern francès, i que no vin doncs, una voluntat majoritària del poble de Catalunya. Com, i serem, això
com,
segur.
Com que Esquerra també vol ser a la cimera, li preguntaré també si coneix quins membres d'Esquerra del govern participaran en aquesta cimera.
Ho desconec. Sabem que el president hi ha de tenir un paper, però també estan les converses obertes per veure doncs, això, quina és la concreció de l'agenda doncs, de l'ordre del dia, de l'agenda dels esdeveniments, de com es desenvoluparà tot plegat. Aquí sí que em consta que els gabinets de les presidències doncs, estan parlant, i per tant entenc que quan això es pugui traslladar o ja estigui concretat es comunicarà, però certament no disposo d'aquesta informació.
Yeah. I el paper de Pere Aragonès, el president Aragonès, en aquesta cimera, quin serà? És a dir, hi ha prevista algun tipus de reunió amb el president del govern d'Espanya, algun tipus de reunió amb el president de França, o senzillament fa com donar la benvinguda als assistents?
Bé, és evident que s'ha volgut traslladar que és com l'anfitrió, i així és com s'ha desenvolupat en altres doncs, cimeres que s'han pogut celebrar de característiques similars, però és evident que és el president del govern de Catalunya, és el president de Catalunya, i per tant intentarem que es pugui aprofitar qualsevol espai, qualsevol moment per poder traslladar doncs, les reflexions, les opinions, les propostes també que en nom de Catalunya pugui elevar, pugui compartir el president de la Generalitat. Abans vostès parlaven dels símils futbolístics, sí. En referència al Joan Gaspar, jo també que sóc una culer escolti'm, en un club de futbol tothom té el seu paper, els jugadors, l'entrenador, el president, i quan el president vol fer de jugador o vol fer d'entrenador, o quan l'entrenador vol fer de president, o quan el jugador tal, llavors va malament. Però en canvi tothom té el seu paper i el seu rol, i aquí d'alguna manera seria una mica similar. El president de la Generalitat ha d'estar representant el país, representant a la ciutadania i representant les voluntats majoritàries i els consensos també del país davant de qualsevol interlocutor, i en aquest cas en la cimera, i si m'ho permeten, en aquest cas doncs, la gent d'Esquerra Republicana, que no estem a govern, a la militància, a la gent de la família republicana, doncs serem al carrer jugant en aquest sentit doncs, a la reivindicació en positiu en la defensa dels nostres drets.
Home, estaria bé que amb el tema futbolístic, si Johan Cruyff i Pep Guardiola es reuneixen a la llotja del Camp Nou, que el paper del nouvingut no sigui de Romerito, perquè ens entenguem, perquè millor llavors millor que no hi vagi. Dic això perquè, ara ho farem políticament, però per exemple, quan la presidenta de la comissió Ursula von der Leyen va visitar Barcelona, vam veure una fotografia a tres bandes entre ella i els presidents Sánchez i Aragonès, feia la sensació que estaven tots tres al mateix nivell. Això és el que s'està negociant ara?
El que segur que no serveix és no ser-hi. No ser-hi és desaparèixer. És no ser útil.
Marta, no em peguis aquests
cops
de volant.
És no estar fent la teva feina.
Dic una foto de tres amb Macron, Aragonès i Sánchez és el que es busca, i serà aquesta fotografia?
Bé, doncs, una foto, unes converses, les trobades, les interlocucions... No em faci dir perquè no tinc informació sobre quines són les concrecions. El que estem absolutament convençuts és que el president hi ha de ser. Ha de poder tenir la presència en el marc d'aquesta cimera, ha de poder tenir els contactes amb el president Sánchez, amb el president Macron, i a partir d'aquí el que s'acabi concretant, que evidentment doncs, els objectius poden ser màxims en la voluntat d'aprofitar qualsevol oportunitat per defensar els interessos de Catalunya. Això és el que fa el president, això és el que fa el govern, i això és el que també treballem des d'Esquerra Republicana.
En un altre ordre de coses, li vull preguntar per dos temes concrets. Un és el que abans parlàvem, de que els advocats d'Esquerra Republicana estan preparant... Vaja, els advocats d'Esquerra. Alguns advocats estan preparant la revisió de penes per la sentència del Tribunal Suprem. Li pregunto si li consta, i si li consta, quan ho presentaran?
Bé, això entra en vigor demà mateix, sí. Aquesta reforma del Codi Penal, per tant, jo crec que de forma immediata hi haurà doncs, aquesta iniciativa de que es puguin revisar. També podria ser que el mateix tribunal d'ofici també comencés a revisar doncs, aquestes sentències. En tot cas, això passarà i és una gran notícia. Poder posar justícia on sobretot hi ha hagut injustícia o poder eliminar i minimitzar els efectes d'una repressió que no s'hauria hagut de produir mai, doncs és una bona notícia i, per tant, contents o d'alguna manera satisfets de que això pugui començar a caminar i en puguem veure les conseqüències el més aviat possible.
Acabo de seguida, però abans Salvador Illa aquest matí ha estat als matins de TV3 i sobre els pressupostos ha assegurat que vol aprovar-los i garantir-se que es compleixin els acords amb Esquerra, ja que no hi confia del tot.
Jo vull que es faci i vull que hi hagi un compromís de que això es tiri endavant. La manera com això s'articuli es pot discutir, però vull que es facin. I m'asseguraré o ens assegurarem que els compromisos que s'haurien amb Esquerra Republicana es porten a terme perquè hi ha una qüestió de credibilitat d'aquesta formació política. Acords als que s'arriben no s'acaben complint.
Què li diu?
Bé, que els acords estan per complir-los en tots els nivells i des de totes bandes. I, efectivament, nosaltres, si fem uns pressupostos, si defensem aquests pressupostos com a urgents, com a necessaris, si fa mesos que estem negociant perquè sabem que és un instrument positiu per al país, doncs és justament per poder-los no només aprovar, sinó posar a disposició del país, desplegar i complir el més aviat possible. Per tant, apel·lem a aquesta responsabilitat de tothom de ja tancar les negociacions. Estem molt a prop de tancar l'acord, pràcticament ja està fet, per tant que no s'hagi d'allargar més, que no s'hagi de dilatar més aquesta negociació, perquè això, en fi, és dilatar el poder donar resposta al país. Per tant, que com més aviat millor, nosaltres confiem que pugui ser aquesta setmana mateix, puguem presentar un acord de pressupostos, la majoria suficient per tirar-los endavant i que es puguin ja tramitar per aprovar el més aviat possible.
Em pot garantir, per tant, Marta Vilalta, que no es farà ni el quart cinturó, ni el Hard Rock a Tarragona, ni l'ampliació de l'aeroport del Prat?
Mira, aquestes són qüestions extrapressupostàries on efectivament divergim i molt del model que té el Partit dels Socialistes, un model que considerem més del segle XX que no aplicat al segle XXI. I per tant és evident que aquí no hi ha consens, que probablement se n'haurà de parlar d'aquests temes perquè són temes importants de país, però també demanaríem que reclamacions doncs de projecte en concret que pot tenir el Partit dels Socialistes, però que són projectes extrapressupostaris, no dilatin més, no impedeixin poder disposar ja d'uns pressupostos on sí que en depèn la salut, l'educació, la rebaixa de llistes d'espera, on sí que en depèn moltíssimes mesures socials per poder aplicar de forma immediata.
Acabo, per la meva part, que em sembla que el Xavi Domènech vol preguntar-li alguna cosa a la Marta Vilalta i sí que té pressa. La presència d'Aragonès a la cimera té relació amb la negociació amb el PSC pel tema dels pressupostos?
Jo crec que són absolutament dues coses diferents, han coincidit ara en el temps, però no té res a veure. De fet, la presència del president Aragonès és coherent amb aquella actitud, amb aquella voluntat amb la qual sempre ha treballat el president Aragonès, que és no abandonar cap espai de representació, d'exercir amb la màxima responsabilitat aquest honor que és poder ser el president d'un país. I per tant, ser-hi, defensar els interessos de Catalunya a tot arreu, fins i tot quan t'has de reunir amb gent que no vols o que no comparteixes o fins i tot amb situacions incòmodes. En aquest cas creiem que és coherent i que no té res a veure amb la negociació dels pressupostos, que és una qüestió doncs molt, molt diferent.
Xavi.
Molt ràpidament, bon dia. Més enllà de si el procés està viu, està mort o estava de parranda, més enllà d'això, una pregunta molt concreta és sobre el tema dels pressupostos, perquè em sembla al·lucinant, no sé dir-ho d'altra manera. És a dir, en aquests moments el Partit Socialista de Catalunya decidir si don suport o no don suport a aquests pressupostos depèn d'un casino i de carregar-se l'estadi de la Ricarda? És això, els punts que el PSC posa sobre la taula i amb tota la resta està d'acord?
Ara, hola, Xavi. Hola. Ara, justament, les negociacions en els termes pressupostaris han avançat molt, s'ha tancat pràcticament a tot, ha sigut satisfactori, ha sigut positiu. Vull posar en valor les mateixes negociacions, perquè s'hi han dedicat moltes hores i realment han servit per millorar aspectes que creiem doncs, que segur que això s'ha aconseguit. Però, efectivament, si intuïm i el que percebem, també per les declaracions, sobretot públiques, que fan, sí, sí, que hi ha unes qüestions ara mateix que s'identifiquen, recordem, són qüestions extrapressupostàries, la major part dels quals depenen de l'Estat, o és competència de l'Estat, o depenen dels recursos de l'Estat, i per tant, aquí ni tan sols, diguéssim, la Generalitat no en depèn dels seus recursos. Per això no entenem doncs, que ens puguin condicionar una cosa amb l'altra. Els pressupostos són imprescindibles, necessaris. De fet, els mateixos socialistes fa setmanes i mesos que ho estan dient. Per tant, no allarguem més, i segur que hi haurà altres carpetes de projectes territorials on no compartim la posició, però que s'hauran d'abordar, que s'hauran de treballar amb consens territorial, que haurem de parlar des de cada prisma. És a dir, si hem de parlar de l'aeroport, hem de parlar de la gestió, no de l'ampliació. Si hem de parlar de Rodalies, hem de parlar del traspàs de la competència, no d'un contracte programa. Si hem de parlar de Hard Rock, doncs, escolti'm, aquí hi ha uns informes desfavorables i una legalitat que s'ha d'anar seguint o que ens estan demanant. Per tant, de tot se n'ha de parlar, sens dubte, però és veritat que el que no podem fer és hipotecar uns pressupostos que són positius, que són necessaris, que incrementen amb més de 3.000 milions els recursos, que serveixen per escut social, per garantir prosperitat compartida, per poder desplegar tota la transició verda. No podem hipotecar doncs, a tots aquests pressupostos i tota la feina aconseguida amb l'acord també amb els comuns i amb els agents econòmics i socials per unes qüestions doncs, extrapressupostàries que segur que se n'haurà de seguir parlant. És d'alguna manera en el punt on ens trobem, estem confiats en que això es pugui desencallar ja aquesta mateixa setmana, però apel·lem a aquesta responsabilitat de tothom.
Per cert, que acabem de saber que Jordi Cuixart, com Jordi Sánchez, no demanarà la revisió de la condemna del procés i espera la resolució de la denúncia per vulneració de drets fonamentals que considera que ha comès l'Estat i que ha portat al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Marta Vilalta, gràcies per donar la cara. Que vagi bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, un plaer.
Igualment. 10 minuts i les 10. Un segon, sisplau, i ara ho comentem tot aquí al Bon RAC. Un moment.
RAC 1. A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Si un dels teus objectius per aquest any és deixar enrere l'alopècia i tornar a tenir cabells, estàs de sort. Insparia, el grup capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantaments capilars, ve a Barcelona. No et perdis l'oportunitat de conèixer els millors experts en salut capilar amb més de 14 anys d'experiència. Demana una cita gratuïta trucant al 900-696-020 o a insparia.es.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo, especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo, atenció a domicili de qualitat.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, merlot 2016 de Mar Rodó i la clau de volta 2020 de Cabas Hill. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas. Vinga.
ja us deixo ara, eh? Va, Anna sí. Gómez, comences tu? Vinga, va, Anna.
Sí, cap problema. A veure, a mi no em molesta que facin la cimera a Barcelona, tot el contrari. M'agradaria que se'n fessin moltes més franco-catalanes espanyoles. El que dubto és que l'estat espanyol doncs li deixi al Pere Aragonès més que el paper d'escolanet, doncs com quan van anar a Cuenca, que obre la porta. Això és el que em molestaria i el que espero que no passi. Perquè si és veritat que no es pot estar a missa i repicant, també és veritat que la taula d'en Bernat, qui no hi és comptat. Per tant, jo amb això no hi veig massa escarafalls. Agrair, això sí, això sí que ho faig, i no ho podria dir més alt i més clar. Agrair al Fèlix Bolaños la campanya que ha fet d'unitat de l'independentisme, que tots els partits independentistes s'han doncs, encarregat d'estripar d'una manera vergonyosa per als seus votants, i ell, doncs, sempre Espanya ens ajuda. Ara, una altra volta tenim unitat independentista i a veure si es manté. I això, doncs, veurem com s'acaba. És a dir, si ell es limita a obrir la porta i després els caps, no de l'Estat, sinó de el Macron i el cap del govern espanyol, doncs, parlen de lo important que és de la cimera i la connexió d'energètica, doncs, serà una cosa, un fracàs més, una presa de pèl més i una provocació més per exposar al món que el procés s'ha acabat. Ara, si nosaltres som capaços d'anar al carrer, de fer veure, exposar públicament que això no és així, per molts que ho diguin 100 vegades, no es convertirà en veritat, i per tant, veurem com s'acaba.
Va, Francesc Marc i Ramon Rovira, perdona, Ramon, Francesc Marc.
Hi ha un problema que s'ha anat reproduint des de, podríem dir, des de l'any 10, que és el fet de que l'independentisme s'ha anat posant proves d'esforç i no sempre s'han assolit. Vull dir que aquesta manifestació és una prova d'esforç que es posa l'independentisme ell mateix perquè diu que se sent l'independentisme provocat per la cimera. Hi havia una altra opció, posar-se de perfil i no sentir-se provocat per la cimera. Això ha estat una decisió política. Aleshores, jo crec que les proves d'esforç polítiques les has de fer quan saps que et sortiran molt bé. Perquè si no, se't giren en contra i t'afableixen. I la pregunta que jo faig ara és, estan segurs els partits i les entitats que aquesta manifestació serà un èxit? Bé, jo no sé si ho saben això, si serà o no serà un èxit, o serà una cosa estantissa, o serà una cosa, etc. Després hi ha un altre element que volia posar damunt la taula, per veure que el que li passa a Esquerra és una cosa que li ha passat històricament al catalanisme i que això s'ha de gestionar bé, però ja tenim, diguem, més de 100 anys de perspectiva. El catalanisme és alhora un moviment disruptiu, de trencador, i alhora és un moviment que pretén governar. Quan això està en l'ADN del catalanisme i dels seus derivats, sigui el nou sobiranisme, sigui... I combinar les dues coses és molt difícil, perquè això ja li passava a la primera lliga regionalista, li va passar a l'esquerra dels anys 30, li va passar en alguns moments en Pujol, quan tenia la joventut, diguem, agitant-se contra les Olimpiades, i ell pactant els acords amb el govern central. Per què? Perquè el catalanisme, en la seva essència, és les dues coses, és a dir, és allò que se li va dir un dia a Can Bo, al Parlament Espanyol. Vostè vol ser el Bismarck d'Alemanya i el Bolívar també. Doncs Bismarck, Bolívar, i això és molt difícil de portar. I la millor manera de portar-ho és assumint que si vols fer les dues coses alhora, probablement tindràs uns costos. I l'última cosa, la unitat que es veurà a la manifestació és una unitat, en el fons, no real. És a dir, no es comparteixen les estratègies de res. És a dir, l'únic que hi ha és la unitat per anar un dia al carrer i dir alguna cosa que s'haurà de descodificar, dir alguna cosa a Pedro Sánchez com no s'ha acabat el procés. Sincerament, el que penso és que Pedro Sánchez ha llançat un esquer i que l'independentisme ha picat la trampa, ha picat l'ham. No sé si en aquest moment, amb tot el que tenim davant, amb la gestió de la crisi, amb la negociació dels pressupostos, el més intel·ligent és estar organitzant aquesta manifestació. Ja. També faig una previsió...
Ho veureu, sisplau, Francesc Marc, avui...
Pel mateix moment, Menana,
faig una previsió pel mateix preu. Jo crec que és pel mateix preu. Esquerra en sortirà erosionada pels dos fets, per estar en una banda i l'altra, és a dir, no li sumarà, sinó que rebrà per les dues bandes.
No, algunes coses escriveixo. Jo crec que és, aquesta manifestació té un risc, que és posar un termòmetre al món independentista en un moment especialment complex, i pot sortir bé, és a dir, pot ser una manifestació, diguem-ne, multitudinària, en la qual realment, escolta, no ens rehabiliti el procés, per entendre'ns, però si surt malament, realment és un risc molt gran, i aquí coincideixo amb en Francesc Marc en el sentit de que pot afablir molt el moviment independentista. Però hi ha una altra qüestió, és que, a veure si ens entenem, jo tampoc he llegit enlloc ni he vist ningú que fes d'una forma explícita que el president Macron i el president del govern espanyol venen a Barcelona per certificar el fi del procés i el fi de l'independentisme. Jo tinc la sensació que aquestes cimeres bilaterals es convoquen per altres qüestions. Es ve a parlar del tema del nou conducte de l'hidrogen verd que ha d'unir Marsella amb Barcelona. Llavors, aquí fem una sèrie de suposicions...
Que Ramon...
A partir... No, deixa'm acabar. Lo que hagi... Jo que... Com vaig sentir molt bé les declaracions del ministre Bolaños, li van preguntar si considerava que el procés estava acabat. I ell va dir que considerava que sí, però no va dir que vinguin a certificar...
La portaveu del govern sí que va fer unes declaracions en aquest
sentit. Tot el que vulguem, però a veure, si per certificar el final del procés ha de venir el president de la República Francesa, que està només important que el president dels Estats Units, o com a mínim així s'ho creuen els francesos, no. Escolta, realment això del procés és notable, eh? És notable, eh? Per tant, aquí tenim una cosa que no sé si val la pena que ens ho mirem des d'una altra perspectiva. Venen els dos presidents de França i Espanya a certificar acabat el procés.
El món ens mira,
això d'una banda. I llavors, una última consideració amb el tema d'Esquerra Republicana. Escolta, 100% d'acord en que el president de la Generalitat hi sigui, no qui sigui, que si pot agafi una cadira i s'assegués a la reunió.